els camins de la música. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Avui anem a dedicar aquest programa i un parell més a un personatge carismàtic, el carisma del qual, a més, va agrandar-se de manera notòria després de la seva mort. Estem referint-nos a un pianista canadenc anomenat Glenn Gould. Segurament la figura més carismàtica al piano després de Franz Liszt, que no sé si sabeu que va ser el primer músic que es va guanyar la vida fent concerts on la gent pagava entrades per veure-ho. Abans de Liszt, tots o la majoria dels músics dependien o bé d'una institució religiosa, una església per exemple, o un convent, o bé d'un mecenes que podia ser tant un aristòcrata com un gran senyor o com un burgès que tenia diners i que, diguem, es mantenia. Franz Liszt va ser el primer músic i sobretot el primer pianista que va fer concerts pagant entrades a la manera que avui entenem que se guanya la vida un intèrpret de música. Doncs bé, Glenn Gould, després de Franz Liszt, segurament des del punt de vista carismàtic, que no des d'altres aspectes perquè és enormement polèmic, és el personatge del qual anem a parlar avui. Glenn Gould va néixer en Canadà l'any 1932, va ser des de molt prompte educat en la música i és des de bon començament, des de molt menut, va estudiar piano amb molta dedicació i amb bons professors. El que passa és que la seva personalitat, que a posteriori s'ha sabut o s'ha analitzat que el que tenia era el que s'anomena síndrome d'Asperger, això li donava unes característiques personals molt singulars. Per exemple, anava sempre als concerts amb una cadireta plegable que no tenia seient, el seient era un travesser on reposava el seu culet, amb una altura baixíssima, pràcticament tenia el nas a l'altura de les tecles, solia taral·lejar mentre interpretava, cosa que algun pianista de jazz també fa. Era una persona molt especial, però no sol des del punt de vista de les excentricitats externes. Tenia una forma d'acostar-se a les obres que li feia treballar-les molt, moltíssim, moltíssim, abans d'interpretar-les en una forma molt intel·lectualitzada. És a dir, ell estudiava les obres en la partitura molt abans de ficar-se a tocar-les al piano. Tractava d'entendre-les, de trossejar-les, d'analitzar-les fins als últims detalls i a partir d'ahí composava en el seu cap una certa imatge de com tenia que ser aquesta música i és després aquesta imatge la que interpretava finalment. Aquesta forma d'entendre la música i aquesta forma de treballar-la sobretot el va dur a que sobretot siga conegut per les seues interpretacions de les peces de Bach al piano, que a nivell personal és de les poquíssimes persones que interpretades al piano les obres de Bach per a clave me sonen bé. En general, les obres per a clave m'agrada interpretades al clave, és un instrument que m'agrada i normalment quan grans pianistes com Claudio Arrau, per exemple, per interpretacions de peces de Bach per a clave al piano, n'hi ha algo que per a mi no funciona, no, el so no em resulta acord a la partitura, però en el cas del Glenn Gould està tan integrada en la seva forma d'interpretar l'instrument i la música que almenys per a mi resulta absolutament perfecte. Això ho veurem en un altre programa. Avui el programa que vos vull oferir consta de composicions de tres persones que tenen diverses coses en comú. El que passa és que unes són conseqüència de les altres. Es tracta d'Alban Berg, Schoenberg i Ernst Krenek. Els tres germànics, o bé alemans o bé austríacs, els tres compositors d'avantguarda influenciats, evidentment, tant Berg com Krenek per l'escola de Schoenberg del latonisme i del dodecafonisme, i els tres varen tindre que exiliar-se dels seus respectius països durant l'època del nazisme per estar marcats, no en el cas de Berg i Krennic per ser jueus, sí en el cas de Schoenberg també, però no sols, sinó per el fet de estar titllats per els grans popes de l'ideologia nazi dirigits en el cas artístic per Goebbels com allò que s'anomena artistes degenerats, dient que feien una obra artística degenerada, en el sentit de que entenien que eixa música en la que n'hi havia una disgregació absoluta, una dissolució, per dir-ho així, en el no-res pràcticament de la melodia tal i com s'entenia fins a aquest moment, no els agradava gens si entenien que era una cosa que anava molt més enllà de l'aspecte musical i que tractava com de soscavar els principis de la societat que els nazis entenien com a correcta. Anem ja a escoltar música després d'esta llarguíssima introducció amb una de les obres que vos he comentat. Es tracta de la primera obra que va fer Alban Berg, una sonata per a piano que va ser la seva obra de final de curs, per dir-ho així, quan estava estudiant en Schoenberg, i que va estar una obra segurament la més famosa, i diuen molts crítics que la millor que va fer Alban Berg, i que va ser absolutament acceptada, recolzada i reconeguda pel seu mestre Arnold Schoenberg. Anem a escoltar-nos la sonata per a piano número 1 de Alban Berg. Thank you.
Thank you.
Jo crec que en l'escolta d'esta obra de Berg ha quedat palesa la seva barreja absolutament irrepetible de modernitat en el sentit del tipus de música, de l'aspecte formal de la música que feia, absolutament en la línia de l'atonalisme de Schoenberg, però que està molt matisat per la seva personalitat més bé romàntica, dramàtica, somiadora, que se li atribueix a Van Berg. L'obra següent que anem a escoltar pertany al compositor Ernst Krenek, que va néixer en Viena el 1900 i que va morir després d'una llarguíssima vida i prou sacsejada en Califòrnia en 1991 en Estats Units. Va ser una persona que, nascuda en Àustria, d'origen txec, estudia música a Berlín, en Franz Recker, i el 1920 es traslladà definitivament a Berlín, on va estrenar diverses obres que el varen fer un compositor de moda en l'època. Malgrat que en aquests moments és un d'aquests noms una mica oblidats per part dels programadors i dels intèrprets, en el seu moment era un autèntic autor de moda en l'Alemanya d'entreguerres. Però el tema està en que el seu llenguatge atonal i la seva singularitat va ell saber-lo barrejar en certes influències del jazz i va ser també el primer compositor en introduir el jazz en una òpera. L'obra que aneu a escoltar és una peça que encantava a Glenn Gould i que de fet va portar pràcticament en una gran majoria dels seus concerts, perquè suposa que eixa personalitat innovadora tant en l'aspecte formal com en l'aspecte intel·lectual de Krenek casava molt bé amb la mentalitat inquieta i molt intel·lectualitzada de Glenn Gould. Anem a escoltar, doncs, la sonata número 3 per a piano de Ernst Krenek, interpretada pel pianista Glenn Gould.
Thank you.
I amb aquest final quasi inaudible hem acabat d'escoltar la sonata per a piano número 3 opus 99 d'Ernst Krenek, interpretada per el pianista Glenn Gould en els seus quatre moviments: el primer allegretto piacevole animato e flessible, segon tema canon i variacions andantino agitato i allegretto, el tercer scherzo vivace ma non troppo i el quart adagio, que és el que acabem d'escoltar. És una peça que, com hem comentat, se l'estimava molt Glenn Gould, fins al punt de que va ser la peça que interpretà en el seu primer concert públic el 10 d'abril del 64 a Los Angeles, i que també va ser la peça, una de les peces que va interpretar en el seu darrer concert, i d'això del seu darrer concert en parlarem el pròxim dia. La tercera part d'aquest programa, ja més curta, perquè anem a dedicar-la a Schoenberg, i Schoenberg ja va tindre fa poc un programa dedicat a la seva vida i miracles basant-se en la música del Pierrot Liner. És part, segurament, només les dues primeres de les tres peces per a piano opus 11. Schoenberg, ja vàrem comentar que va tindre una ampla evolució, prou plena d'alt i baixos, que va tindre sempre el dubte de què passava en la seva música quan li arribava la gent. I en el segon quartet de corda opus 10 i en les tres peces per a piano, que són l'opus 11, ell mateixa admetia que la saturació de notes afegides a l'harmonia havia plegat a un nivell que feia que no se distingira entre consonància i dissonància, i que segurament calia donar una nova volta de tuerca a la seva forma de composar. Però d'això, pues, segurament en parlarem un altre dia. De totes formes, les tres peces per a piano opus 11 estan entre les més reconegudes peces de Schoenberg, i així, com he dit, anem a escoltar la primera i segurament quasi tota o tota la segona. Evidentment, estan dintre del més pur estil dodecafònic. Lamentablement, com ja vos hem comentat, el temps ens ha tirat amunt i no podem escoltar sencer aquesta segona peça de les tres peces per a piano de Schoenberg. Vos recorde que esteu en els camins de la música en Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València i en Ràdio Mistelera, al 101.4 de l'FM per allà, per la Xara. Amigues i amics, bona nit, bon dia, bona vesprada i vos deixe amb les notes de la segona de les peces de les tres peces per a piano de Schoenberg, opus número 11. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa en el que també parlarem de Glenn Gould. Adeu.